Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Vox ha posat avui com a condició per donar suport a l'acord de governabilitat d'Andalusia entre PP i Ciutadans que es tregui el pressupost destinat a la llei sobre la violència de gènere. Ho ha dit el secretari general de la formació ultradretana, Javier Ortega Smith, des de Granada, on ha assegurat que no es pot tolerar que no es faci realment un canvi. I ha posat l'exemple de la llei de violència de gènere que, segons el líder de Vox, discrimina els homes. D'altra banda, destaquem que almenys 6 morts i 16 ferits és el balanç oficial d'un accident ferroviari aquest matí a Dinamarca, concretament al pont de l'estret del Gran Bell, que uneix les illes de Sjælland i Fiònia. El comboi amb uns 150 passatgers es dirigia cap a Copenhagen i ha rebut l'impacte de part del sostre d'un tren de mercaderies que viatjava en direcció contrària. Els vents són forts al nord d'Europa en les últimes hores i això ha dificultat també les tasques de recerca i de rescat. Hem de lamentar també que una dona de 92 anys és la primera víctima mortal d'aquest any 2019 que acabem d'estrenar a les carreteres catalanes. La víctima no portava cordat el cinturó de seguretat. Això ha passat quan el cotxe ha xocat amb un camió que estava aturat per una avaria a la C-58 a la sortida de Barcelona. La conductora era la filla de la dona morta, tenia 70 anys i ha quedat ferida greu, ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron. I encara destaquem que la Guàrdia Urbana ha demanat la col·laboració ciutadana per localitzar un conductor que va fugir després d'atropellar la nit de Cap d'Any, ja de matinada, cap a les 2, una persona a l'avinguda Diagonal de Barcelona. Aquesta persona ferida és un jove de 25 anys que va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Clínic. La persona buscada va fugir per la Rambla de Catalunya. Qui pugui aportar alguna dada es pot trucar al 092 o al telèfon d'emergències al 112. I destaquem, finalment, que els monjos de la comunitat ecumènica de Tese, després de la trobada europea que s'ha fet fins ahir a Madrid, són a Àvila i demà vindran a Barcelona, on es farà una pregària amb cants d'aquesta comunitat ecumènica a les 8 del vespre a la Basílica de Santa Maria del Mar. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Abans, el pensament del dia, avui amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Aquest any, 2019, s'escauen els 40 del setmanari Catalunya Cristiana, fundat el 1979, i els 25 de Ràdio Estel, que va començar a emetre el 1994. És un motiu per donar gràcies a Déu i als lectors i oients que, amb la vostra fidelitat, doneu sentit a aquests dos mitjans. Fem extensiu aquest agraïment als més de 200 voluntaris que generosament col·laboren amb la vintena de professionals que formem l'equip de redacció i producció. Ho fan, alguns des del principi, amb els seus articles d'opinió, amb comentaris a l'Evangeli i a la litúrgia, amb reportatges culturals i socials, responent a les nostres qüestions, participant en tertúlies. Volem ser dos instruments de comunicació de l'Església en sortida que proposa el Papa Francesc. Que tingueu un bon any.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, i algo más sencillo, Crédito de síntesis.
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai de somriure als altres. Ràdio Estel et desitja un feliç any nou.
Ràdio Estel.
Passen 6 minuts de les 6 amb els millors desitjos per aquest 2019 que acabem de començar. Us saludem amb el José Matoses a les vies de so, el Ferran Capdevila a la producció i el Rafa Sanahuja i la Ruth Carballido a la redacció. Comencem aquesta primera anàlisi de l'actualitat del nou any. Volem explorar com pot ser l'evolució de 7 fets destacats d'aquest últim any que acabem de deixar de cara al que acabem de començar, el 2019. Ens referirem, tal com vam fer divendres passat, als canvis polítics a Catalunya i a Espanya i la possibilitat d'un acord de solució, la situació judicial del procés, la crisi dels refugiats i de les migracions, la figura del Papa Francesc i els seus projectes, la dignitat de la dona i la lluita contra el masclisme, les situacions convulses a l'Amèrica Llatina i especialment avui al Brasil, on ahir va prendre possessió el nou president Jair Bolsonaro, d'ultradreta, i el Brexit, tema que ens va quedar pendent l'altre dia, i la reorganització i l'evolució de la Unió Europea aquest 2019. I ens acompanyen avui de manera excepcional per analitzar aquests 7 temes. D'una banda, Joaquim Sabater, que és expert en polítiques socials i president de l'Observatori del Tercer Sector, entre altres coses. Bona tarda, senyor Sabater.
Bona tarda, Ignasi. Bon any.
Bon any, exacte. Molt bé. I diaca Quim Sabater, no?, aquest any 2018.
Diuen que mossèn.
Mossèn, exacte. Sí, sí, sí. No m'acostumo a dir-li mossèn, per això li he dit senyor, però vaja, senyor o mossèn, les dues opcions sempre serveixen.
Jo tampoc m'acostumo que m'ho diguin, però...
Però sí, 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 el tractament correcte és aquest, efectivament. I també saludem Salvador Aragonès, periodista i professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda i bon any també, eh?
I bon any. Vostè repeteix perquè ja va ser aquí divendres i potser, si el sembla, podem començar, no cal seguir l'ordre.
Sí, perquè el divendres era el repàs del 18.
Exacte.
I ara fem de profetes una mica, no?
Sí, jo, vaja, li agraeixo que em digui això perquè vostè amb la seva experiència en l'ofici de periodista una mica sí que podrà fer-ho, eh? I no precisament profetes de calamitats. Que això ens alerta el Papa que precisament no pot ser. Bé, una qüestió important d'aquests dies és que la dimissió del portaveu de la Santa Seu, Greg Burke, i la sotsdirectora de l'oficina de premsa, sí, Paloma García Ovejero, dilluns passat.
Sí.
Vostè ens deia ara és una qüestió normal i senzilla.
És una qüestió que s'ha comunicat fatal, eh? Perquè diuen dimiteixen el director i la vicedirectora del... Clar, això és molt fort, no? Dius, ostres, què ha passat aquí, no? Aquí hi ha un contuberni vaticà que no sé què i no sé quantos. La veritat és que hi havia un càrrec, director general de comunicació, que estava vacant des de que es va reformar tot això, que ho va propiciar el Papa Francesc, no? Però sí, era un càrrec que estava vacant. I, bueno, finalment, aquest càrrec l'ha ocupat un periodista italià que es diu Andrea Tornielli, periodista i escriptor, perquè ha escrit 7 llibres sobre el papa Francesc.
No? I un reconegut vaticanista.
I un reconegut, clar, un reconegut vaticanista i tal, no? I llavors, doncs, bueno, aquest ha posat dues persones més en altres llocs i tal, aprofitant que s'ha jubilat ja el director de l'Observatori Romano,
Giovanni doncs Maria Vian.
Ara fan tot, un pack, no? I, bueno, a començament d'any, doncs, tenim l'Observatori Romano amb un director en funcions, la sala de premsa del Vaticà, doncs, també en funcions, i, bueno, però ara, d'aquí 4 dies, seran nomenats tots, vull dir. Però no hi ha hagut res, eh? O sigui, jo crec que si es llegeixen bé les comunicacions que han donat tant el director com la subdirectora de l'oficina de premsa, cada un ha donat la versió de que, escolti, si el papa té una altra idea de comunicació, pues nosaltres estem a la disposició del papa.
I ho han expressat, a més, amb molta dignitat i amb molta normalitat.
Sí, i agraint molt el que han après i tal. El que passa és que s'ha comunicat malament, i aquestes coses sempre hi ha vegades que per falta d'una... sembla que sigui una cosa de dir un plante, no? No ha sigut cap plante. O sigui, els dos, tant l'un com l'altre, vull dir, molt, molt fidels al papa i continuaran llegint-ho, no?
Sí, sí. Bé, en tot cas, Quim Sabater i també Salvador Aragonès, que ara ens ha fet aquesta valoració del que han estat els canvis en comunicació del papa Francesc, que destacaríem per aquest 2019. Per exemple, té el viatge a Panamà, Jornada Mundial de la Joventut, ara a finals de gener, però atenció que també anirà al Marroc, després a Bulgària i Romania, a Madagascar i al Japó, tot i que en aquest cas encara no hi ha data, però ell ha assegurat que anirà al Japó. Viatges, també es preveu que es publiqui aquest 2019 l'exhortació sobre el sínode, és previsible, com veuen el papa? Està en forma encara, tot i els seus 81 anys, clar, que és ja un home gran.
Ben tot cas, 82.
81 o 82? 82, és veritat, té 82. Raó. Sí, que és de l'any 36 de desembre, 82, sí senyor, disculpi, gràcies.
Va, jo crec que segueix amb una línia que és la que s'ha marcat d'entrada, no? I va dient coses que a mi em sembla que tenen... Les diu d'una forma senzilla, a mi em sembla que... una de les, vaja, des d'una perspectiva molt, molt, molt de base, que són entenedores, i esperem que aquesta exhortació del sinó dels joves també sigui... O l'encíclic, que serà encíclic?
Serà una exhortació, sí, perquè és el document definitiu, sí, del sínode, sí.
Que sigui també senzill i que aporti llum amb un desafiament que en aquest moment és a l'Església, que és arribar als joves, i per tant... que pot ser. I després jo crec que, a banda dels viatges, jo crec que hi ha aquesta conferència de bisbes que s'ha fet sobre...
Sí,
que s'ha de fer sobre...
S'ha convocat per el 21 al 24 de febrer.
Sobre els abusos.
Sobre els abusos, no? Que és un tema amb tots els presidents dels episcopats del món.
Que ell, jo crec que ho ha afrontat obertament i amb una gran... amb moltes ganes de que això quedi net. I, per tant, aquí també... ell suposo que hi posarà molta força perquè això sigui un aspecte que no segueixi tacant l'Església, en definitiva, no? Perquè és un tema que, a més, molt, molt fàcilment és tirat contra l'Església de forma genèrica, no? I, per tant, en aquí sí que jo crec que hem de fer-hi el que
sí, perquè, va, jo no vull ara encetar aquest tema, però vull dir, sí que és cert que quan han sortit aquests casos a l'Església han sortit molts més, per exemple, els entrenadors, els gimnàstics,
l'esport,
l'escola...
El sí de les famílies, ja, també, no?
El sí de les famílies.
Perquè és on més es dona, en l'entorn familiar.
Són molts casos i a mi em sembla molt bé que es talli per el dret amb aquest tipus d'abusos, els nens, sobretot, no?
Sí. I segurament, en alguns casos, l'Església no ha sigut prou contundent i en aquí jo crec que hi ha d'haver-hi una radicalitat cap a... Evidentment, a defensar els nens i, d'alguna manera, excloure i aportar davant la justícia civil les persones que es demostri que realment ho hagin fet. Jo crec que amb això l'Església ha de ser radical.
No, i serà perquè jo crec que el papa Francesc...
Sí,
les idees molt clares sobre això.
Primer, que no torni a passar això, sobretot, i també fer autocrítica del passat en allò que es pugui reparar. Bueno,
i el fet és que el Sant Pare ha suspès...
Algun bisbe,
no?
Utilitzant
una fórmula no gens usual.
I
algun cardenal. Una fórmula no gens habitual i, per tant...
Xile ha estat un dels punts de referència, efectivament, aquest any.
Per tant, això jo crec que serà un tema...
Xile, Estats Units...
I que en l'àmbit de la comunicació s'ha de comunicar molt bé, perquè la lectura que es fa, és a dir, la premsa sempre agafa allò, el rave per les fulles, no? I, per tant... Veurem com...
Bueno, esperem que ho faci bé l'Andrea Torrent i el seu equip.
I aquest nou director provisional en funcions, no?, de l'oficina de premsa de la Santa Seu.
Bueno, no sé si serà definitiu, però sí, bueno, tot això ho veurem els propers dies, no?
Alessandro Gisotti, ad interim, es diu. És a dir, per tant, és un nomenament...
Sí, claro, ad interim vol dir que...
Que està interí, diguéssim, no? Bé. Anem a altres temes. El Papa Francesc ens ocuparà, si Déu vol, durant el 2019 aquí en aquest programa també. Què pensen de les primeres paraules de Jair Bolsonaro ahir com a president del Brasil? És un dels temes que ens porta avui de l'Amèrica Llatina. Jair Bolsonaro, home d'ultradreta, va guanyar clarament les eleccions en dues voltes a l'octubre. I ahir sembla que les paraules, doncs bé, suposem que va intentar ser més institucional que ideològic, però,
sí.
però és un home que preocupa molt.
Sí, jo crec que preocupa massa la premsa d'aquí, perquè primer no coneix la situació del Brasil i no coneix l'ànima brasilenya, diríem, o sigui, és que hi ha una ànima brasilenya. El Brasil és una comunitat formada, és un país format per molta gent de moltes races, gent que ha vingut allí, doncs que són de tots colors, on hi ha molts asiàtics, per exemple, i molts africans, molts dels africans que anaven cap als Estats Units es quedaven a vegades a baix, no?, al sur. Bé, ja diria, Brasil és un país, i ho dic amb coneixement de causa, perquè tinc família allí, és un país que pràcticament no es pot viure. És a dir,
per les desigualtats, no sortir, per la corrupció...
No, unes desigualtats immenses, una corrupció immensa.
Una delinqüència,
també. I, sobretot, la falta de seguretat. Tu, si estàs... No pots sortir al carrer. Una dona no pot sortir al carrer.
Sí, sí.
Sola.
Però, clar, la solució seran aquestes propostes de Bolsonaro.
Però jo no sé si serà la solució o no serà la solució, però jo dic que el vot de Bolsonaro...
Ha estat el d'aquesta indignació, no?
Hi ha una indignació molt forta contra l'equip de Lula i de la seva successora.
Sí. Dilma Rousseff i l'actual Michel Temer, que va estar pràcticament interí aquests últims anys.
Perquè el grau de corrupció, fixem-s'hi que 250 diputats aproximadament estan processats. Això vol dir el grau de corrupció que hi ha en aquell país, no? O sigui, és una cosa immensa. Per tant, vull dir, només un home madura... Això és el que em diuen a mi. No ho pot resoldre, dic-ho més.
Sí, sí.
Ara, ja veurem com ho resoldrà.
Ja veurem,
el problema és que no cal aixecar... Però primer hi ha que conèixer quina era la situació en què sortia el Brasil de la Dilma i de
Lula da Silva, sí, sí. Per cert, que... a la presó, que no es va poder presentar per mandat judicial.
Sí,
també
però per mi també semblava que Lula era... com una espècie de tal...
De Salvador.
Sí, de Salvador, però la gent no el considerava. La gent deia, ostres, más de lo mismo, tu.
Ja.
I llavors, doncs, per això no volem que... S'ha de fer un canvi radical. Clar, qui la protagonitzat d'aquest canvi radical? Bolsonaro. Uh-huh. Ja veurem què farà.
El que passa és que no sé si una persona amb el camp manifestat, sobretot en la campanya electoral... És a dir, i des d'una perspectiva, evidentment, europea, i amb el paradigma cultural europeu...
Exacte.
Preocupa allò que diu... És a dir, i preocupa molt, perquè al final els seus missatges són ja dic, en la perspectiva europea i amb un paradigma d'anàlisi europeu. Clar, segurament...
En els paràmetres europeus això no encaixa, però això està bé. Però també diré una altra cosa, no? Que escolta, tant se val Trump com aquest. Usen el nom de Déu, jo diria, home, jo no m'atreveixo a dir... excessivament, no pateixo dir mà, sinó excessivament, no?
Jo no ho crec.
Perquè, a més, ni l'un ni l'altre tenen una situació personal, diríem, o unes vivències personals que s'acosten massa a l'esperit religiós, no?
Sí, sí. Des d'una moral cristiana...
Però defensen la religió a mort, no?
Sí, però quina religió i com?
Bueno, a veure, Bolsonaro... Brasil és un poble molt religiós.
Sí, sí. I amb una religió molt animista, bueno, i tot aquest...
Amb molts evangelistes, molt tal, o sigui, gent que...
Moltes esglésies noves que surten protestants.
Hi ha una branca de l'evangelisme que ha tingut molt a veure amb la victòria de Bolsonaro.
Com amb
Trump,
també, no? És un poble molt religiós, per tant, que Bolsonaro... no digui això, no ha de sorprendre massa la gent. Perquè...
Però a Brasil també hi ha una església catòlica molt vinculada a la lluita a favor de la terra i molt arrelada en els drets dels pobles.
Sí. Tenim l'exemple de Pere Casaldàliga.
No només el Casaldàliga, sinó tot el...
Sí, sí, en altres, eh? Jo recordo Elder Càmara, quan estava d'això, ja... O sigui, no és una cosa d'ara, sinó el cardenal Arns, per exemple. Gent que lluitava, diríem, a favor d'una injustícia social i d'una...
Jo recordo estar a Càritas que havien vingut gent que estaven a favor del moviment de les, o sigui, per alliberar terres contra els cacics. I hi havia gent de l'Església molt compromesa, no? I, per tant, tot això on queda, no? També...
Bé, doncs, recordem avui el Brasil per raons d'actualitat, però també Nicaragua, Veneçuela i Hondures, amb les grans incògnites de com poden evolucionar aquests països en una situació terriblement dramàtica.
Veneçuela, quan coneixes el per raó de bueno, de Jo he tingut relació amb gent de Veneçuela i tothom parla el mateix, que és un drama, gent, famílies senceres que ho han deixat tot i han vingut cap aquí i que en aquest moment estan demanant les coses bàsiques per enviar-les allà. Medicina, aliments...
Que si no, és desesperant.
A més, els que venen aquí són els que estan millor.
Són els que estan... Bueno, han tingut capacitat per venir, sí.
Ah, clar, altres han anat a Colòmbia o han buscat... Però
altres han hagut de caminar a carretera allà i travessar la frontera.
I Hondures és un cas una mica semblant, tot i que no el coneixem tant, però precisament des de Càritas...
Però és diferent. És dir, a Hondures i el que hi ha és una gran desigualtat social, una enorme desigualtat social i una pobresa tremenda, no? Però, per exemple, els números de l'Estat, diguem, PIB, tota la situació econòmica
general,
dèficit, etc, tot està equilibrat a Hondures. Però, clar, a veure... Tot està equilibrat, per què? Perquè allà...
Hi ha uns pobres molt pobres... I
els pobres no tenen cap possibilitat de remissió, no?
I podríem dir una cosa també molt diferent, el cas de Nicaragua, que ha patit la deriva.
Però Nicaragua és la paradoxa d'un règim que va obrir i que va...
Sí, va lluitar contra una
dictadura. I ara estan allà mateix, no?
Sí. I a més per segona vegada, diguéssim, no?
Sí, però el mateix...
Daniel Ortega ha governat en dues períodes.
Que en el seu moment va fer tot el... I semblava un home que tenia principis democràtics i ara està en una situació absolutament...
Sí, sí.
No sé, són coses...
Però, bueno, a mi m'agradaria parlar també durant aquest any què passarà amb les relacions entre Estats Units, Xina, Corea del Nord, Japó.
Doncs digui, com
ho veu. Aquest assumpte és... Allí està el rovell de l'ou avui. Allí s'estan coquent les coses importants de lo que passarà en el món.
Perquè, sí, sí. A Xina, sí, sí.
Aquí no... Aquí Europa no, en aquests moments no té un predicament, no té un protagonisme com hi ha allà a l'Àsia, no? I a mi m'agradarà veure què és el que passa. És dir, per exemple, en aquests moments, el Kim Jong-un està amenaçant els Estats Units, dic amenaçant entre cometes, perquè, en fi, ja se sap la resposta de Trump, diu, els hi col·loco allà una bomba i desapareix Corea del Nord, no? Però, bueno, està amenaçant de dir, si no hi ha concessions, me refereixo a que les retallades de les importacions i tal, doncs, si no hi ha concessions d'aquest tipus, no desmantellarà l'arsenal atòmic que té Corea del Nord. Això és molt preocupant. Primer, perquè hi havia un compromís ferm de Corea del Nord de desmantellar les armes atòmiques, i no ho ha fet. D'entrada, hi ha això. És a dir, que aquí, gran cimera a Singapur, que es va fer, gran Messi naixent, que diuen els francesos...
Una cimera, no? Molt impactant per la imatge.
Molt,
no?
Molt impactant, però en realitat poca cosa hi ha hagut.
Poca cosa, almenys de moment.
Segon, la lluita entre els Estats Units i Xina, en el que es refereix a les import-export,
el lideratge econòmic,
el comerç internacional i tal, va molt malament. I, a més, no té cap possibilitat de que vagi millor. I el Japó, en aquests moments, s'està armant, està formant un propi exèrcit. Perquè diu, escolti, si jo estic aquí al mig, algú ho podré defensar, encara que sigui, doncs, amb quatre històries, no? Però s'està creant un exèrcit potent, a més.
Sí, sí.
I, cuidado, aquí estan les faves de...
I no fa de profeta de calamitats, és simplement realista, en aquest cas.
Sí. No? Almenys... Aquí està la part important de lo que a mi em sembla que el 2019...
Pot passar, sí. Algun comentari més sobre això?
No. clar, jo no ho conec en profunditat, estrictament per llegir la premsa, però preocupa molt, sobretot el pes que Xina està agafant en el control, per exemple, de l'Àfrica, no? Comprant sí. països sencers, pràcticament, i el seu domini sobre l'Extrem Orient, no? La seva projecció aquí és
veritat, després,
i serà... I per altra banda, clar, el Trump, que amb la seva...
Amb seu proteccionisme,
i amb, la seu, amb el seu discurs no ajuda a la distensió mundial, en cap cas.
Bé, avui ens acompanya...
Ni Rússia, que Rússia també... Bueno, deixem-ho anar.
Això ja és un altre que...
És una altra història.
Que també es troba al Pacífic, Rússia, o sigui, que està allí...
Prenem nota d'aquest tema, que és molt important, per un altre dia...
És un tema central al món, avui.
Monogràficament, gràcies, no, sí.
I deia que potser Europa... I aquí el problema és que Europa, primer, té països que estan entrant també en una deriva que no saps massa cap on aniran, i com a projecte social, Europa s'està desmembrant, és a dir... Jo crec que si els pares d'Europa aixequessin el cap, tornarien a la tomba de cap per avall, pràcticament, perquè no sé si els tant pobres tindrien...
Hem deixat com un drap brut a la Merkel, i ara que se'n va, tots diem, oh, la Merkel, com és que se'n va, i tal. Home, escolteu, vull dir, aquí, els que deien una cosa ara no poden dir el contrari, vull dir, és que aquí som capgirats una mica,
Bé, avui us recordem, amics oients, que ens acompanyen en el primer mirador de l'actualitat de l'any 2019, el periodista Salvador Aragonès i també el president de l'Observatori del Tercer Sector, Joaquim Sabater, parlant de diferents temes d'actualitat. Tenim una pregunta del dia, que és una mica multifuncional, no sé si dir-ho així, ens la presenta el Rafa. Bona tarda, Rafa.
Bona tarda, doncs sí, tenim la pregunta del dia, és la següent. El 2019 serà millor que el 2018 a nivell social i polític a Catalunya? I tenim tres opcions de resposta, com sempre. Sí, s'avançarà cap a una solució del problema polític, una segona opció de resposta que diu no, perquè tot continuarà igual, i una tercera opció que diu no, perquè la situació empitjorarà.
Gràcies.
Sí, endavant.
Sí, gràcies, Rafa. Són aquestes tres respostes. Podeu votar fins una mica abans de 6:45 i així podrem donar un resultat més complet, però també teniu temps perquè l'enquesta la tanquem com cada dia demà al matí. Per tant, animeu-vos a participar-hi a través de radioestel.cat. Bé, i això ens porta a entrar una mica en el tema polític de Catalunya. Són vostès optimistes, pessimistes? Votarien el sí, creuen que s'avançarà, encara que no s'arribi a una solució? El no perquè continuarà igual o el no perquè empitjorarà? Doctor o senyor Quim Sabater, si vol.
Ni idea, no sóc capaç de pronunciar-me públicament sobre què passarà, perquè tot és prou complex, no? Hi ha un seguit d'eleccions i pel que sembla, en funció de com quedin, de com vagin derivant les eleccions, jo crec que el problema o s'agreujarà o tindrà vies de solució. Mm-hmm. És evident que si no hi ha espais de diàleg i d'un diàleg sincer i amb
què significa un diàleg sincer? Això jo no ho entenc.
Amb l'objectiu de trobar una solució política.
Parlen, no sé.
No.
Jo, què vol dir diàleg sincer?
En política cadascú moltes vegades mira allò que li interessa conjunturalment. I hi ha temes que no es poden solucionar conjunturalment, en una conjuntura d'immediatesa. Jo crec que aquí hi ha un tema, que el de Catalunya, que afecta...
Potser falta autocrítica, d'aquí ve la manca de sinceritat.
També, autocrítica interior,
tots,
falta que Espanya se n'adongui que amenaçant Catalunya no se'n sortirà, o alguna... Falta que hi hagi un govern d'Espanya que es cregui que això no és una unitat de destino en lo universal. Jo crec que falten moltes coses, i a partir d'aquí construir una realitat en la que tots hi capiguem amb una certa dignitat, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Bueno, jo veig aquí un escenari polític, diríem, que tocaria els següents punts. No? Primer, hi ha les eleccions autonòmiques i municipals a Espanya.
Sí.
I aquí les municipals.
Demà en parlarem, perquè això de les noves candidatures...
Fins que no se celebrin les eleccions municipals, penso que no hi haurà res. Perquè aquí no, a ningú li convé, doncs, aixecar la poteta, no? Llavors, després de les eleccions municipals i europees i tal, veurem què passarà amb les eleccions generals, perquè això repercutirà impepinablement en el que és el quadre polític d'Espanya.
Sí, sí.
I llavors d'aquí vindran les polítiques que sortiran, ja sigui el govern... I el govern després ja li quedaran els mesos comptats. No dic els dies, sinó els mesos. Per què? Perquè, doncs, a mitjans ja de 2020, l'any que ve, ara ja podem parlar de l'any que ve, mitjans o potser una mica després, se li acaba ja el temps de... Per tant, en aquests moments, després, l'independentisme es troba amb un doble diàleg, no? És millor un govern de dretes i que matxaqui Catalunya i que no sé què i no sé quantos, o és millor un govern d'esquerres com està tal, obrint-se el diàleg i totes aquestes coses? Què és millor per l'independentisme?
Depèn de quin independentisme.
Clar.
Hi ha independentistes que diuen que quan pitjor millor, no?
Clar.
per això.
N'hi ha que sí que ho diuen, però n'hi ha que també són partidaris de...
D'un cert pragmatisme, jo crec. Clar,
d'un cert pragmatisme.
I ja veuen bé l'escenari actual. Amb Pedro
i a nivell d'opinió pública, per lo que jo veig... es busca més el pragmatisme, com va ser, per exemple, el diàleg entre... el diàleg, la trobada entre el Sánchez, el president Sánchez i el president Torra, no? El president Quim Torra no volia entrar-hi, tothom li deia, per favor, no despreci aquesta oportunitat, no? Bueno, jo crec que aquesta és l'anàlisi que jo faria, eh?
Vull dir... Doncs, poc aclarim, però en tot cas l'esperança...
No, és que no està aclarint res.
Perquè a més hi ha eleccions... que, a més, tenen... Hi haurà situacions a curt termini. És a dir, les eleccions andaluses han condicionat el discurs a nivell estatal
i nacional.
Sí, sí,
inevitablement ha estat
segur.
Així.
I això es
continuarà. I veurem què passa a Andalusia, perquè avui Vox ha sortit amb una condició de treure el pressupost de la llei de violència de gènere. Sí, en fi, veurem què passa. Senyors, ara són 7:15. Fem una breu pausa i tornem de seguida en el nostre col·loqui, el primer de l'any, des del Mirador de l'Actualitat a Ràdio Estel, amb l'expert en polítiques socials Quim Sabater i el periodista Salvador Aragonès.
Ràdio Estel.
Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten: habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 8:15 a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. Començar el nou any amb bon peu és la mar de fàcil. Aconsegueix el nostre calendari 2019, aquest any en motiu dels 25 anys de Ràdio Estel i els 40 de Catalunya Cristiana. Vine a buscar-lo per només 5 euros a la nostra seu, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o si ho prefereixes, per 8 euros te l'enviem a casa. Aquest any celebrem molts anys. Calendari 2019 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. 25 i 40 anys al teu costat. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 8826 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
A Catalunya, un de cada quatre menors viu en situació de pobresa. A la Fundació Pere Tarrés treballem pel benestar i l'educació de milers d'infants en risc d'exclusió social i per garantir-los les mateixes oportunitats que la resta de nens i nenes. Per fer-ho possible, necessitem la teva ajuda. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606. Gràcies per ajudar-los a créixer.
Ràdio Estel. El Mirador de l'Actualitat.
Passen ja 3 minuts i mig de 6:45. Reprenem el nostre col·loqui ja en la seva recta final i amb el Rafa a punt per a la notícia curiosa d'avui, la primera de l'any, també. Endavant, Rafa.
Correcte. Doncs en aquests dies estem fent resums diversos, fent balanç dels principals esdeveniments del 2018. A més, que avui podríem fer una mena de tràiler que ja s'està fent a la taula amb allò de les profecies que esteu dient, no? Però sí, jo faré un abans del que ens espera el 2019, que segur que oparà els temes del nostre programa. Avui a la notícia curiosa, teaser tràiler del 2019. Ai, sí, amb música èpica que dona més sensació d'autenticitat. Eleccions, eleccions per un tubo, que ja s'estava comentat aquí. A les esperades espanyoles, municipals i autonòmiques s'uniran la dels representants al Parlament Europeu, per qui es decantaran els espanyols pròximament en les millors sales. A més, en el pla internacional tindrem eleccions a la presidència d'Argentina, que no ho heu dit. Ai, Argentina, sempre tan passionals i tan suixos. L'actual president, Mauricio Macri, podrà presentar-se a un nou mandat de 4 anys. També pot tornar a postular l'expresidenta Cristina Kirchner. Què passarà? Màxima expectació. I ojo, que l'emperador japonès Akihito, m'encanten els noms dels emperadors japonesos,
ja.
Akihito abdicarà del tron el proper 30 d'abril. En el tron està des del 1989, després de la mort del seu pare, i ha justificat la seva retirada a causa de la seva avançada edat i la feble salut. El seu fill Naruhito, Akihito és el pare, Naruhito és el fill, el succeeix immediatament un dia després. Ell serà l'últim emperador. De Bolsonaro ja heu parlat. I atenció, perquè hi haurà un referèndum constitucional, no a Espanya, sinó a Cuba. 60 anys després de la revolució, els cubans es pronuncien i podrien reconèixer la llibertat de mercat i la propietat privada. No vegis el tema si és fort. El Brexit, per suposat, no oblidem que ha de fer-se oficial el dia 29 de març, si res no ho impedeix, que encara poden passar moltes coses. Quin misteri, Déu-n'hi-do, amb el Brexit. I després, en àmbit esportiu, tenim un Mundial de bàsquet i una apassionant, a tots ens apassiona aquestes hores intempestives, la Copa Amèrica. I res, en res, com ja heu comentat, tenim el Papa a Panamà per presidir una nova JMJ, Jornada Mundial de la Joventut, un esdeveniment impressionant dins de l'Església que serà a finals d'aquest mateix mes de gener. I moltes més coses, sobretot els habituals en renous de la política espanyola i catalana que mai defrauden i que seguiran segur sent potents al nostre mirador. Us convidem a agafar un bon bol de crispetes, alguna cosa per veure, desconnectar el mòbil i gaudir amb nosaltres. Ens esperen jornades apassionants i nosaltres les explicarem aquí al Mirador de l'Actualitat.
Gràcies, Rafa, com sempre. Bé, en els 4 minuts que ens queden, hi ha gestos d'aprovació aquí a la taula. M'hi uneixo, Rafa, molt bé, molt bé. Com que no hem de ser profetes de calamitats, intentem...
Ni profetes de cap tipus.
Ni cap tipus, exacte.
Com a mínim no han fet de profecies,
Però sí que diré...
Opinadors. Sí que s'entendrà un tema que no l'hem parlat, que és el tema d'Europa, no?
Sí.
Perquè, esclar, aquestes eleccions europees són molt importants. Aquesta vegada sí que són importants.
Jo diria... No votarà el Regne Unit per primera vegada, a no ser que finalment es quedi.
Bueno, del Regne Unit encara hi ha molts interrogants allí. El Brexit no sabem com acabarà
exactament. Però alguna cosa nova hi haurà segur, exacte.
Sí. Llavors, vull dir, aquestes eleccions són molt i molt importants, perquè decidiran quin tipus d'Europa volem, més o menys, Perquè fins ara ha sigut una Europa on la confluència entre la socialdemocràcia i la democràcia cristiana han portat aquesta Europa dins amb una situació d'estabilitat. I com deia aquí el company, realment ara en aquests moments no, la situació li patina l'embraga a molts països d'Europa. I per tant, doncs, ja veurem quin tipus d'Europa. Perquè, a més, a les eleccions europees el vot és de càstig contra el govern propi. És a dir que...
Encara que has d'elegir un Parlament, que un Parlament a Estrasburg, un Parlament
sí,
de tota Europa...
Per fer un càstig, per castigar el govern propi, no? Els italians, per exemple, els francesos...
Sí, sí. I després surt el que surt.
Surt el que surt, clar. Sí, sí. Però segurament el problema està en que la socialdemocràcia i la democràcia cristiana que van configurar l'Europa s'han com esllanguit, no?
I veurem si sumen majoria, que aquest serà el repte.
I les dues ideologies, perquè demòcrates cristians dins el Partit Popular no sé si n'hi ha masses, i socialdemòcrates entesos des de la perspectiva de la socialdemocràcia humanista, no sé tampoc si n'hi ha gaires en el Partit Socialista Europeu, no? És a dir, els neoliberals, tot això, no sé si els grans partits que ara assumirien aquestes dues
corrents... De fet, hi ha una cosa clara.
Hi havia un humanisme amb arrels cristianes en la Constitució Europea, que això
Això està perdut està una perdut. Mica. No, vaja, perdut no, perquè encara hi és. Però vull dir, és clar, a nivell oficial...
Ha baixat molt.
A nivell oficial s'ha diluït. Però jo diria que aquí els enemics d'Europa, els que no valen l'Europa, l'Europa aquesta... Són Rússia, d'entrada, Estats Units, Trump, i després Xina... Xina juga a veure si Europa fa mal a Rússia, els hi va bé. Si fa mal als Estats Units, els hi va bé. Però, vull dir, tampoc no tenen un paper vital.
Bé, ens queda només un minut escàs, un minut mal comptat, només recordar que un altre dels reptes per al 2019 és la qüestió dels refugiats i dels migrants. Ara no en parlem perquè no hi ha temps, però sí que el deixem com un dels temes que seran clau.
Gravíssim.
Gravíssim.
I de vergonya per Europa, jo crec. Efectivament. Jo crec que de vergonya per Europa.
Sí, sí, fem nostres les primeres paraules del Papa ara fa ja 5 anys, quan va anar a Lampedusa i quan va haver-hi aquelles morts a Lampedusa. Han mort centenars de persones a la Mediterrània l'any 2018, moltes d'elles venint a Espanya, altres intentant anar a Itàlia. Algunes ONGs diuen que la xifra podria ser el doble o el triple de les oficials, o sigui que bé, ho deixem en l'aire. Gràcies, Salvador Aragonès, amb preocupació per aquest tema, però amb esperança, i gràcies també, Quim Sabater. Fins un altre i bon any.
Bon any.
Fins un altre bon any.
Seguim a Ràdio Estel.